Santa nit, plàcida nit, els pastors ho han sentit. L'aleluia que els àngels canten en el món en estar escampant.
Capel, avui l'hem posat moltíssim, el Capel, el Messies, es nat. Hem de parlar de les parts religioses, de les festes de Nadal, i per això hem convidat aquí el rector de les parròquies de Pollença, Francesc Vicenç. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies, és convidada.
Bé, per mi feia estona no te teníem per aquí, no?
Sí, ara ja feia una bona temporada.
Mira, ja tocava.
Sí, sí, sí.
Nadal, Nadal, pensàvem a lo millor en regals, en consumisme. Anem a parlar de l'essència d'aquesta part religiosa. Uh-huh. Escoltàvem aquesta cançó de Santa Niu que diu El Messies és nat. Què significa Nadal? Però sí, qualcú que mos escolta que és totalment ateu o gnòstic i no té ni idea d'aquesta part.
I Nadal és precisament això, és a dir, és el que cantaven. Es celebram, són uns dies, no tant cronològics com més simbòlics, on celebram precisament el naixement de Jesús. Que pels cristians Jesús no només és un personatge important o interessant, històric, sinó que és precisament el Messies, és a dir, Déu, que ha volgut fer camí en nosaltres, ni més ni pus, però que ja n'hi val, si una escriptura pensaria fredament.
I a casa encara feim qualque barlem, no sé si ja predominen més els arbres, el Pare Noel està guanyant ja un poquet la batalla als Reis d'Orient. Com veus tots aquests canvis i evolucions que se fan?
Bueno, jo crec que és vera que l'arbre és més bo de muntar que el barlem, perquè el barlem sempre hi ha figuretes i d'un poc més d'infraestructura, però sí que val la pena això, cuidar aquests costums que són més nostrats, que no és una cosa, no des perquè va de llevar sabre, jo que nostre record tota sa vida que sabre a davall tenia el ballem, és a dir, com si fos una extensió mateixa de sabre del ballem al ballem de sabre, però tot anava com un pack. I bueno, jo de vegades en el Pare Noel, quan me toca explicar-ho que de què és i això, record que en el Pare Noel li diuen Colau, és a dir, li diuen Sant Nicolau, que també el festejam dia 6 de desembre. I si és un sant, vol dir perquè va intentar seguir el camí de Jesús. És veritat que l'aspecte que tenim ara li devem una multinacional, que és perquè va de dir el nom, però sí que és veritat que la figura del Pare Noel o de Santa Claus, que mos ve del nord d'Europa, també té unes arrels, cristianes, que és curiós, l'altre dia ho vaig saber, no ho sabia. Se celebrava habitualment el 6 de desembre.
Sí?
Sí, però com que en Luter això de celebrar sants no li va agradar massa, ho va atracar el més que va por a Nadal. I per tant Nadal, que és dia 25, dia 24, aquest Santa Claus desproveït d'aquest capítol de santedat, va quedar com la figura popular vinculada en el naixement.
Ha fet també a tota aquesta evolució que darrerament celebrem molt els sopars de la nit de Nadal, la millor antigament no se feia, s'anava a matines i després en sortia un xocolata amb encimades. Ara aquesta celebració del sopars de la nit de Nadal, la prèvia esperada del Pare Noel, ha fet, Francesc, que l'horari de les misses de les matines també doncs, ho heu plantejat ja fa uns anys i l'heu avançat?
Sí, és a dir, ja és un... Crec que només queda la seu i qualque parròquia de ciutat que mantenguin allò de que a les 12, en tocar a les 12 s'ha de començar la missa de matines, perquè el fenomen són molts, però bueno, és a dir, se resume gent que realment una celebració a les 12 la gent no hi ve, li és incòmode. Li és incòmode pel sopar, el que hem dit ara, perquè Mallorca habitualment era Nadal i segona festa. però també és veritat que de cada pic més, per, suposo que per influències de nouvinguts i també un poc per facilitat i perquè el vespre més val a fer després sortir i fer dues copes de més i si dormim un poc més el dia de Nadal no passa res, molta de gent té aquests sopars. També és veritat que en els al·lots mantenir-los fins a les 12 per anar a matines costa més. Clar, un temps era la sortida extra especial que esperaves perquè te deixaven ballar fins tard. Avui en dia, qui més qui manca, balla fins a l'hora sí. que troba. Clar, són molt de canvis que, bueno, mos han fet replantejar i els han passades un poc més prestat. Són concretament a les 7 a Numoll, en Esport de Pollença, i a les 9 aquí a Pollença.
Han tingut aquest dematí aquí els Àngels, les Sibil·les, fins i tot el nin que ha de llegir el sermó de la calenda a Pollença, acompanyats de l'Immaculada Cifra i de na Joana Roger, que sempre també hi ha gent molt important que fa que aquestes tradicions es mantinguin ensenyant any rere any a tots els nous participants. Ens han explicat un poquet les matines, un poquet l'ordre de les intervencions, però m'agradaria que tu potser ens parlessis del significat de les matines i també ens ha quedat pendent que han dit en Xisco ja t'ho contarà el missatge del sermó de la calenda.
Mira, és una cosa curiosa perquè aquest nom de matines només és a Mallorca, la resta és en castellà Missa del Gallo i a Catalunya és Missa del Gall. Directament, és un supòs que un calc del castellà. I això se deia matines perquè primerament hi havia l'ofici de matines, és a dir, com unes, el que resam els capellans, que ara no li deien matines, li deien ofici de lectures, però que és unes pregàries amb lectures i de més. I en el final de tot d'aquestes pregàries i lectures venien com a tres esdeveniments. Un que eren els profetes antics, però antics del paganisme, ja no tan sols ni cristians, que anunciaven el naixement de Jesús, la representació d'aquest naixement, o d'aquest anunci del naixement, i després un escolar o una persona que anunciava a tothom que el calendari, calenda, acabava, és a dir, que el calendari mos marcava que venia Nadal. Aquestes tres peces són les que han previscut, que són la Sibil·la, l'Àngel, i el sermoné de la calenda. En la reforma litúrgica se va trobar que aquestes tres coses que se feien en el començament de la missa quedaven com a molt desconnectades i per tant se'ls va mirar de trobar una miqueta d'encaix. I per tant la Sibil·la manté aquest anunci d'aquesta venguda de Jesús en el final dels temps, que per això se va encarnar, és a dir, per salvar-nos. És un camp medieval
sí,
i per tant és un pont...
Me deia en Pau que l'ha d'interpretar.
Sí.
És una bruixa.
És una bruixa, és a dir, que anuncia... La Sibil·la venia a ser un oracle, una endivinadora del paganisme, que aquí tenim un reflex molt clar, Pollença, que és Nenorodduna. És a dir, Nenorodduna d'en Costa és una Sibil·la, és a dir, és una profetesa no cristiana que un moment donat veu que Déu ha de néixer, que el Messies ha de venir. I avanuncia la Sibil·la propi, amb un camp propi de l'època medieval, és a dir, molt tremebunt, molt impactant, amb imatges molt carregades, sobretot per cridar l'atenció i de dir, no vos despisteu, perquè Jesús tornarà i mos plegarà aquí en sopeu girat. I jo m'agrada sempre recordar els darrers versos de tot de la Sibil·la, la pregària de «O humil verge», vos que heu parit Jesús infant aquesta nit, voleu pregar a vostre fill, és a dir, és una pregària després que com que diuen la Mare de Déu, que intercedesqui per tots nosaltres. Això és un poc la Sibil·la, és aquest anunci ja des d'antic que ha de néixer. I després l'Àngel ve a ser una representació de l'Evangeli que se proclama, és a dir, no només ho llegim, sinó que també ho cantam. I després el sermoner ha quedat com aquesta figura, també interpretat per un nin, on avisava de que els dies ja havien arribat, és a dir, que l'advent s'havia acabat i que començava un temps nou. Un temps nou, calendas era el sistema que tenien de mesurar els temps, un sistema molt complicat que tenien els romans per posar dia en el calendari. Així com de la Sibil·la i de l'Àngel, més o manco hi ha un text consensuat, tradicional, el sermó no. El sermó
no?
Aquí, risc a l'aventura...
Cada iglesia o cada any pot ser diferent.
Sí, jo fa 10 anys que som capellà i crec que ja n'he vist passar per aquí on he estat, de vegades 4 o 5 textos diferents. Els d'aquí de Pollença i els d'Humoll, que no són iguals, que tenen petites variacions, fa una partida d'anys amb en Miquel, l'escolà major, que a més, és, a part de bona escola, és bon literat, en aquest sentit, d'un poc amagat, però en sap.
S'ha de dir,
va fer una adaptació del Sermó de Lluc, que és molt hermós, i el vàrem adaptar pròpiament a la geografia i a la realitat pollencina i mollera. Per tant, tenim els sermons propis d'aquí, i bueno, i fins que passi de moda i el canviïn, en aquest sentit no és problema.
I l'Àngel i la Sibila també ens han explicat que fins i tot entre Pollença i Humoll hi ha diferències. Tu, que vens de fora de Pollença, notes molt diferent el que ens d'aquí?
Jo, clar, jo el tenia basat la versió Hortenenca i Manacorina, que segons en Francesc Vicenç Vidal, que no són jo, que és musicòlic, és la Noguera. I clar, això eren cants que se transmetien de forma oral i de pares a fills, quasi. Fins que va arribar un punt que els que havien d'ensenyar la Sibil·la era el vicari. El vicari jove, el vicari que sabia cantar. I l'ensenyava així com ell l'havia pres. Clar, si venia d'una altra banda, i si no l'havia cantat mai i l'havia d'aprendre, pel seminari circulaven unes octavilles amb les Sibil·les musicades, per dir-ho d'alguna manera, i passades a partitura, i ensenyaven aquestes. Això, aquí on s'envia, eren aquestes que sentim a la Seu.
Mm.
Després, Bot a Campos, que és completament diferent, no té res absolutament a veure en res, és una cosa rara que ha quedat allà. I després, quan venc aquí, m'atrop que cadascun en les seves peculiaritats i en les seves estrofes, però que ve a ser una espècie de matxembrat entre la de Noguera i la de Lluc. No ets de Noguera, que sé que cantem a la Seu, perquè mos entenguem, no ets de Lluc, que és molt més barroca, molt, perquè clar, hi havia cantadors bons i se podien lluir. I aquí, pues, estones dius, ara parteix cap aquí, ara parteix cap allà de Sa, per tant també és un, sí, és una cosa molt única, i hi ha altres diferents, la reconec, sí. Així com sa de Campos, el primer pic que la vaig sentir, no la vaig reconèixer.
És a dir, que no apareixia ni la Sibil·la, vol dir.
No apareixia ni la Sibil·la. La metge canta sense micro, sí. A pulmó, quasi cridant. És a dir, és...
No els hi he demanat, aquí canten amb micro.
Sí, sí. Amb un petit micro de petaca.
Sí.
Des de sa trona, que quasi no faria ni falta, perquè l'acústica és boníssima. Sí. Però sí, per assegurar que no flaquegi un moment determinat sa veu, sa canta amb micro. Però és aquí. Aquí sí que la reconec, però la reconec comparant-la amb la meva de la meva infància.
Sí.
Però sí que és vera que té unes peculiaritats molt pròpies.
I l'Àngel? Se canta per tot, l'Àngel, sempre?
No.
No, eh?
No. Les iglesis més antigues, sí. És un cant que va ferrar. Moltes, per exemple, moltes iglesis de ciutat no se canta, us diem... Hi ha llocs on l'Àngel no... Com que era més popular, era més un poc segons tenies disponibilitat de cantadors o no, perquè hem de pensar que la Sibil·la ara la canta una lota, però si m'ho anés 100 o 200 anys enrere la cantava un capellà i tira. Sí. És a dir, el primer que es qui tenia, el cantador que tenien. Clar, l'Àngel no, l'Àngel demana una certa teatralització que estava un poc supeditada a les disponibilitats de la parròquia. Per tant, hi ha puestos que sí que no... O bé que no la posaren quan se va fer la parròquia nova, o bé que ja que el perderen un moment donat.
I entre Pollença i Humoll també ens han explicat que hi havia moltes diferències.
Sí, també el mateix.
Les peculiaritats.
Són aquestes peculiaritats musicals que depenen molt de qui l'ensenya. Ara tenim la gran sort d'en Immaculada, que, a més d'ensenyar-ho bé, respecte a aquests trets identitaris de cada comunitat, que això és una riquesa que val la pena conservar.
Clar, això sí que és guapo conservar. En Immaculada, precisament, ha fet una proposta. Uh-huh. Comentàvem quan de la posada en escena, un moment que canten en el port de Pollença, ha explicat que l'iglesia està preciosa, la parròquia està molt solemne, uh-huh. I que aquí on estan situats la Sibil·la, imagino que també l'Àngel, sí. Des de bon canten, no se'ls veu. Diu que haurien d'estar davant l'altar amb un micro i que se'ls veus bé. I diu, vull fer aquesta proposta perquè tot està preciós, tot molt solemne i quasi no els veuen allà
no
darrere.
Clar, allà en Humoll el problema és que tenim gent per tot. Clar, no és l'esquema d'escenari platea que em poden tenir aquí Pollença, sinó que si us recordeu tenim gent asseguts en els quatre al costat de l'altar. Supos que avui de matí ho deuen haver assajat, sí. Perquè a les 10 tenien ensaig general, sí, allà en un moll.
Després han volgut cap aquí.
I supos que ho veuran, com que li toca dir-li en el vicari la missa d'allà, ho ha assajat ell, però no hi ha cap problema. Això no hi ha res que estigui definit inamoviblement.
Molt bé, bé, matines, que l'ordre és, a veure si ho record, primer el sermó,
el sermó, la calenda,
després exacte. Hi haurà la Sibil·la i l'Àngel.
Exactament.
I és pràcticament al principi de la missa.
Sí, és a dir, fins a la missa, totes les misses tenen dues parts, el que dins la part de la paraula, que són l'entrada, lectures, fins en el sermó, perquè mos entenguem, que és el que se fa tot des de Sant Bo, i la segona part, que és la part de l'Eucaristia, pròpiament dit, que és el que se fa des de l'altar, que acaba després en sol combregar. Totes aquestes participacions tenen part de la primera part de la missa, és a dir, tot això té lloc abans del sermó, perquè mos entenguem. Després hi ha el sermó que ho xapa, no és el sermó amb els pregaris, però bueno, perquè mos entenguem, el sermó ho xapa i després la segona part continua la missa com és habitual.
No, aquí a la xerrada que hem tingut també han fet una crida, siguis creient o no, de conèixer aquest patrimoni tan nostre. Què t'assembla tu la gent que després d'escoltar o cants surten de l'església?
Jo, és com qui, i ara faré una comparació un poc estranya, però és com qui va a l'òpera i se'n va a mitjan acte, és a dir, no són, és a dir, escoltar els cants descontextualitzats és perdre-se una part importantíssima, quasi, de tot el que acompanya. Jo compararia, i és que sou un poc més grans, se lo millor se'n recordaran, quan en els anys 70 s'anava a ballar de pagès en el hall dels hotels perquè els turistes ho vessin. Després se va veure que no tenia cap sentit ni un, que això, que ballar per mostrar als turistes no tenia cap sentit ni un, i que per tant el que s'havien de fer eren ballades populars, que si els turistes ho volien veure que s'afegissin i que qui volgués sortir a ballar es pogués sortir a ballar. I d'aigua en la Sibil·la mos està passant, la Sibil·la i en les altres danses rituals, cossiers, cavallets, àguiles... Si només anem a veure la dansa, mos perdem el perquè de la dansa, el perquè del cant.
És a dir, ho hem de conèixer, tot i que creguem o no.
Jo convidaria a que se disfrutés de tota la celebració. És a dir, no de Nadal, però sí també paral·lelament a Pasco, hi va haver una persona que tampoc no és massa creient, que va venir a la vigília i va disfrutar de veure la celebració, de la plasticitat de la celebració i bueno, que va ser un moment d'introspecció per ell i per què no? Per què no? Aprofitem també aquests moments de celebració. Els cristians li donem un significat fort i important, com és el moment en què Jesús se torna a fer present en mi nostre en l'Eucaristia. Però si no, per fer això, ara seré molt animal, per fer això poso Bona Maria del Mar Bonat en el CD i disfrutaré exactament el mateix.
Sibil·la, patrimoni
immaterial
de la humanitat. Què ha suposat això?
Això sobretot ha suposat difusió, moltíssima difusió. És veritat que els procediments, bueno, difusió i estudi, realment, és a dir, per fer uns estudis sistemàtics i ben fets, no només amateurs com s'havien anat fent fins ara. L'organització i la posada en marxa les parròquies continua tot ben igual com s'ha fet sempre. És a dir, no, ni per bé ni per mal, és a dir, no és que diguis ara és que ensenyes a Sibil·la, cobrarà per ensenyar a Sibil·la, no, o vendrà una subvenció de no sé, d'Europa per...
No, tampoc. Això no ha arribat,
d'això
no?
D'això no en vist res. El que sí que és vera, que s'ha fet molta de feina en l'apartat de la difusió i en l'apartat de l'estudi, de l'estudi històric i de l'estudi musical, tot això ha avançat molt.
Bé, les matines són demà, dia 24, a les 7 al Port de Pollença.
Exacte.
I a les 9 aquí a Pollença.
Així és.
Parlem d'horaris de les altres misses, aquestes festes.
Sí. Bueno, després el dia de Nadal, dia 25, tindrem misses de diumenge, és a dir, 10 i mitja a Numoll i 12 a Pollença. La segona festa, dia de Sant Esteve, avisar que les misses són al vespre. És a dir, no són per contents, estàvem acostumats a missa com si fos un de diumenge, però qui més qui manco ja té ple i hem decidit mantenir els horaris del cap vespre.
Quins horaris són?
Són 6 i 7 i mitja.
6 en un moll i 7 i mitja aquí a Pollença.
Després ja m'on aniríem a diumenge, així com a festa o com a celebració especial, que diumenge és diumenge de la Sagrada Família, que és aquest diumenge que entra Nadal i Cap d'Any, i és diumenge de la Sagrada Família, convidam, que ja ho toquen haver rebut, si no, que s'adonin per convidats ara en aquest moment, els matrimonis que enguany fan els 25 i els 50 anys de casats. També hem volgut convidar, cosa que no, potser no fèiem tant, o no especificaven tant els altres anys, totes aquelles persones que haguessin fet però que han enviudat. És a dir, també és una ocasió per no, perquè també celebren aquests 50 anys de, les seves noces i oferiran la missa per sufragi dels que ja no hi són, també.
És a les 12 diumenge.
A les 12, exactament.
Diumenge 29.
Diumenge a la parròquia de Pollença.
29 a la parròquia.
I després ja anem a Cap d'Any, que dia 31 no hi haurà missa, perquè qui més qui manco té ple, perquè se va per cada altre, i per tant varen decidir que diríem les misses dia primer en el vespre, com el dia de Sant Esteve. I després ja anem a Els Reis. Ja directament ja m'anem a Els Reis.
Els Reis, l'adoració dels Reis. Ah, sí. A quina hora arriben els Reis a,
bueno,
a la parròquia? Ve primer
Pollença. Depèn un poc del tràfic que trobin i del venteguer, perquè si
esperem ja... no vent, per mi ja no entendran tan bé, encara falta un poc per els Reis. Esperem que no tinguin vent.
Esperem, però bueno, per evitar problemes, nosaltres sempre dia 5, deixem buida la buida cronograma de la parròquia, perquè facin pre, facin tard, no hagin d'esperar les majestats i per tant puguin venir. I com sempre, és a dir, un pic han arribat de la cavalcada, passen a adorar a la parròquia, a adorar el bon Jesús, i un pic han adorat i els han dirigit dues paraules d'agraïment per estar aquí. Aquí a Pollença també un nin els dona la benvinguda, enguany serà en Ramon Martorell, els dona la benvinguda en nom de tots els nins de Pollença i els dona les gràcies per pensar amb ells, i ja després passen surten a repartir regals i fer casa a la gent damunt el catafal.
A plaça.
Molt
bé, anem a recordar també que dins la parròquia Pollença, no sé si no moll, també hi ha un barlem.
Sí,
qui l'ha fet? Qui el fa en aquest barlem?
De Pollença tradicionalment el feia el grup d'Esplai Nàufraga, però com que ja fa un anyet o dos que l'Esplai pues, ha aturat de fer activitats, enguany varen demanar un grupet d'escolanets, anem a veure si s'animava. En Jeroni de l'Hort d'en Lluc ha capitanejat un poc l'equipet i han instal·lat aquí a Pollença un barlem de caire popular. Sempre tenim el solemne en el presbiteri, que és on els Reis van adorar. Però sí que és veritat que enguany dins la capella de la patroneta hem posat aquest ballem més popular, que l'han fet això, un grupet d'escolanets, i menys si la cosa també s'animen per pròxims anys i ja institucionalitzant que siguin els escolanets els qui muntin el ballem. I en un moll també està dins una capella, que l'han muntat un poc l'equipo de litúrgia i d'enremalladors i decoradors de Pollença, Miquel, Escolana, Magdalena, Francisca, i avui de matí el acabaven de muntar, perquè també ja jo cap vespre vaig passar i vaig veure que hi havia tota la cova feta, però encara no hi havia naixement, no hi havia les figures, i avui de matí m'han dit
ja
que ja estarà, que ja està a punt.
I de bé, les matines aprofiteu també per veure aquests barlens. Per mi, aquest any hi ha algun canvi sobre el dia del baptisme del Senyor? Me'ls ho pots explicar?
És una proposta que ja vàrem xerrar en el Consell Pastoral i, bueno, pareix que mos animarem a fer-ho en el final, que és que el diumenge després dels Reis celebram, és a dir, el darrer dia de Nadal, pròpiament no acaben amb els Reis, sinó que acaben sol diumenge passat els Reis. Això és el darrer dia de Nadal.
I com que els Reis guanyes dilluns...
El dilluns tenim tota una setmana més de Nadal, tot i que hem d'anar a escola. Això està greu, però encara serà Nadal. I se celebra, s'acaba la festa litúrgica del baptisme del Senyor. I volem aprofitar, de la mateixa manera que el dia de la Sagrada Família convidàvem els matrimonis, el dia del baptisme del Senyor, convidar aquelles famílies que durant aquest any han batiat els seus infants per això, per trobar-nos una altra vegada i per donar moltes bones festes i per celebrar i donar gràcies tots junts.
Acabam el 2019, tenim estadístiques de com va el tema de BBC, bodes, bautizos i comuniones?
Les haurien de tenir perquè els demanaran de Palma, però encara no els he tretes. Però vaja, més o manco, anant per l'estil, l'únic que sí que han davallat són els funerals. Això sí que han notat aquest any una davallada important.
I aquí, si em permets, sí. Dir, perquè nosaltres anunciem moltes esqueres, anava a dir, però és una bona notícia perquè ha mort manco gent, però veiem que molta gent enguany no ha fet funerals, fan només tanatori.
Així és. És a dir, els morts són els mateixos, sí. Estadísticament parlant, sí. Però sí que és vera que nota que molts ja no celebren funeral. Clar, si és una decisió del difunt, s'ha de respectar perquè les voluntats d'un difunt són sagrades. Per tant, si és el difunt que ha decidit, com me consta de vegades que mos ho han dit, que no volien fer res, no se fa res. Però ja passa una mica de pena, i hem comentat també en les funeràries, de que no hi hagi un malentès, i m'explic. Pareix que quan d'un funeral, dins el cap només hi tenim el condol. És a dir, tota la gent que passa per davant i
passar aquesta mala estona.
I tot això. Quant això és el menys important del funeral? És a dir, el important del funeral és oferir una missa en sufragi del difunt. No hi ha cap problema en dir volem una missa per al nostre padrí, per al nostre pare, per a la nostra mare, però no vull escondal. No passa res. Jo em vaig acabar tallar, dic damunt la trona, per després desig de la família, per favor, no se farà això.
No ha passat, ha passat qualque vegada.
Qualque vegada ha passat. Però, clar, de vegades un pensa, menys si no serà que quan d'un funeral volen dir condol, per exemple, unes exèquies. És a dir, perquè no poden anar al cementeri en el moment de s'enterra per a fer una pregària. És a dir, hi ha molta varietat de possibilitats que no sempre, i clar, jo dic, és a dir, de vegades, com també m'ha constat, quan veus que li dius aquesta persona venia a missa diumenges, perquè la tenia vista jo a missa diumenges, o aquesta persona li duia més combregar que seva. I que se'n vagi sense el que ell més estimava, que era l'Eucaristia, de vegades, posta dic, encara que si els familiars no creuen ni en Déu ni en Santa Maria, o els esperdemés tot, el manco que mos avisin i mos diguin, digueu-li una missa. Perquè això sí que no importa ni tan sols acte social. Però això sí que és veritat.
Evitar aquesta part social.
Sí, jo l'entenc i ho comprenc, perquè jo també m'ha tocat viure-ho en primera persona i no es va de passar aquest tràngol. Sobretot si són situacions difícils o traumàtiques o de llarga malaltia que ja ha hagut d'ús tot un dalt afegit. Però sí que es verà lo millor pensar una miqueta més en sa voluntat i en sos desitjos del difunt. I si tu, com a fill, nebot, neta o el que sigui, dius es que no passa res. Visa-mos. I nosaltres donem-nos permís, perquè clar, nosaltres no podem passar davant la família, dona-nos permís i nosaltres a la missa de la nau de Sant Jordi l'oferirem per ells i ja estarà, i la comunitat haurà pregat per ells.
Molt bé, també gràcies per manifestar la vostra opinió respecte en aquest punt i per acabar també m'agradaria comentar un tema, tot i que te varen fer que mos fessis arribar unes primeres declaracions respecte a Sant Sebastià, el sorteig de cavallets i l'estandard que es va fer per Sant Sebastià de l'any que ve, no se va presentar ningú, vareu haver de fer una crida ràpidament i va haver candidats, però bé, què passa aquí?
Bueno, aquí, vist la velocitat de resposta, hi havia gent que potser no s'havia presentat per poder donar oportunitat a d'altres que s'hi presentassin. Per tant, jo ho interpret des d'aquest punt de vista. Sí que és vera que potser mos manca difusió, no del sorteig, perquè el sorteig se fa es mateixa, sinó de sa festa i de sa dansa i des per què, és a dir, donant per suposat que tothom coneix sa festa de Sant Sebastià, del Corpus o de qualsevol altra, que tothom coneix com s'hi participa i quin significat té i l'importància que tenen aquestes danses històricament a d'impollença i a lo millor no és tant així, i a lo millor mos hauran de plantejar si, jo fins i tot he arribat a pensar si la parròquia pot elaborar unes unitats didàctiques per fer-les arribar a les escoles, perquè s'hi puguin treballar, és a dir, no ho sé, muntar qualque cosa per donar a conèixer això, aquestes festes, a les quals hi participen dansaires o d'altres representacions que poden ser suficientment rica.
Que no se perdin, no?
Exactament, és a dir, és un patrimoni immaterial, ara que xerraven de Sibil·la i de patrimoni immaterial de la humanitat, és un patrimoni immaterial que val la pena conservar.
Després, a través de les xarxes socials, s'obri un debat en el qual veig, per mi també hi has participat, que
sí,
sobre...
A títol personal, no hi vaig voler anar, no hi vaig voler entrar com a parròquia, sinó a títol personal.
Com a Francesc Vicent Gomila. El tema d'un refresc, que ara no sé, s'ha posat com a de moda, tant d'aigua, les dames i cavallets, fer després un refresc, que la gent diu, jo no me puc pagar un refresc d'aquestes característiques i convidar tot el poble. Tu manifestes, un refresc no és obligatori.
No només no és obligatori, sinó que quan vàrem aprovar ja fa uns anys el reglament de règim intern de les obreries, tant del Corpus com de Sant Sebastià, el que deim, el que a l'Iglésia se diu el nom de consueta, vàrem especificar que si se volia fer un refresc se podia fer, però que se fes amb moderació, és a dir, perquè tampoc no mos han de passar de frenada. És a dir, està molt bé que un vulgui convidar en aquelles persones que hagin participat en la festa o que els hagin ajudat, perquè realment hi ha molta de feina darrere, però sí que és vera que en cap moment forma part del protocol festiu, per dir-ho de qualque manera. I ho vaig dir, hi ha hagut darrerament, i precisament que alguns d'esquí enguany, d'esquí l'any que ve tornaran a ballar, que se decidiren per fer un xocolat amb encimades en el claustre, i ja està, i no passa res. És a dir, el refresc protocolari l'oferim la sala i l'ofereix la parròquia quan venen a ballar a la sala de plens i a la rectoria. És a dir, aquí sí que convidam els que han acompanyat els cavallets i de més a passar i fer una galleteta. Però una galleta, és a dir, no una galleta
aquest,
i un pot de beure.
No,
és a dir, no se tracta aquí de tornar-se ensopats. És a dir, això no... Posta, és molt... El que passa és que el que mos passa com sempre, és a dir, la cosa va creixent i fins que no mos diuen, que no importa, és a dir, que per
clar,
ballar no, això no
clar,
és necessari.
Que potser se senten cohibits, jo no puc fer aquest refresc, ja no m'hi apuntaré.
Posta. A més, oficialment des de les obreries, recordam que lo ideal és anar de ballant amb intensitat,
sí.
Tant amb una banda com amb l'altra. Nosaltres no podem prohibir que un ballador a casa seva o amb unes dependències municipals quan són el claustre pugui oferir un refresc, és a dir, nosaltres no mos podem quadrar i dir això no ho heu de fer, com també hi havia qualque opinió que deia, és a dir, això prohibir no podem prohibir, el que sí és que recomanem és a dir, això, en bones, perquè si no després anem escalant i mos fuig de ses mans.
Bé, no sé si vols afegir qualque cosa de més.
No, més o manco ja convidar tots que tinguem unes bones festes, que participem d'aquests actes nadalencs i que, pel que dèiem en el començament, que no perdiguen de vista el per què de tot plegat. És a dir, si tenim aquests dies de vacances, si tenim aquestes festes, i en l'estructura que la tenim ara és precisament per celebrar el Nadal, que no és altra cosa que el naixement de Jesús.
I de molts anys, moltes gràcies per haver vengut a la ràdio, com sempre, el rector de les parròquies de Pollença, Francesc Vicenç, avui, com fent cada any, amb algú conèixer, recordar aquesta part més religiosa de les festes de Nadal. Molts anys.
Molts anys.
Santa nit, plàcida.